Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Un quart d'onze, molt probablement era previsible que passés el que ha passat quan es va donar a conèixer, per una banda, aquesta qüestió de... Bé, aquesta proposta que d'alguna manera dona la llibertat a les noies de 16 anys de poder decidir sobre si en un moment concret han d'avortar o no, sense el consentiment dels pares, i per altra banda la qüestió de la píndola de l'endemà. En vàrem parlar la setmana passada amb en Roman Pérez, i segurament estirarem d'aquest camí, perquè aquesta setmana ha estat, doncs això, des de gent absolutament esgarrifada davant de les dues qüestions, fins a persones que fan valer el que ha de ser segurament un dels objectius de qualsevol estat democràtic, que és garantir la llibertat individual de decisió a totes aquelles persones. I enmig de tot plegat, bé, els especialistes ens intenten fer reflexionar una mica sobre allò que sobre el paper és tan difícil de poder quantificar, si és que és tangible el grau de maduresa d'una persona o no, o fins o què pot condicionar-la o què no, etcètera, etcètera. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Des del Centre de Reeducació de Vita, al carrer Pau Barraveig, número 16, els diaris, bé, els hospitals públics temen que els avortaments col·lapsin els serveis, així es diu obertament. No sé si aquest titular també dona tota la sensació de que ara avortarà tothom d'un dia per altre, i segurament això l'especialista també coincidirà en que no serà així, ni això té una relació causa-efecte, i Salut defensarà el dret de les adolescents a decidir si avorten, tot i que proposarà que les noies escollin un adult perquè les acompanyin i les assessorin davant la decisió.
Home, aquesta, mira, aquesta és una bona...
Aquesta segueix el que ens deies en el fons, eh? Que aquestes decisions en solitari...
Exacte.
Vull dir,
no, en solitari,
malament no. Rai si s'han de prendre en solitari.
Eh? I diríem, això ho podríem dir per qualsevol adult, eh? O sigui, per qualsevol dona... i més en el cas d'un adolescent, però el que sembla que aquí
encara ho proposes d'una forma més interessant. Això es podria dir per qualsevol.
Trobo que sí, és a dir, quan una, és a dir, a veure, hi ha alguna, poca gent, que li passa que vol passar les experiències traumàtiques en solitari, no? Que sembla que l'altre com que li fa sinosa, i ho deixa'm.
Ara t'ho proposarem d'una altra manera, però, perquè en Roman ens ha dit sempre, i suposo que encara ho continuarà dient, que en el fons, qui decideix
és el propi subjecte. Mateix,
en el fons, qui decideix és un mateix.
Sí.
Però, en canvi, també defenses que davant de determinades circumstàncies, un mateix, segurament que no deu trobar la mida justa, o és bo que tingui algú que li pugui contrapesar les coses, o que li pugui suggerir reflexions a l'entorn d'aquesta decisió, o què?
Diríem que la... No és, o sigui, allò és radical, diríem. La responsabilitat de la decisió és la que un prengui. Per més que hagi sortit a fer una enquesta amb tots els amics, vaig dir, tu què dius, sí o no, i que hagi sumat, restat, i digui, tots han dit que sí, jo vaig i faig sí. El que compta és que ella va i diu sí. No importa si ho diu perquè la lluna i el sol estaven alineats, o perquè va fer una enquesta, o perquè li va dir la seva mama. O...
D'acord. Això està clar.
Això
és al final de tot, qui decideix.
Exactament.
I això, no hi ha, diguem-ne, no hi ha llei, ni que ho pugui prohibir, ni que ho pugui... Al final, qui decideix, en el marc legal que sigui, en el marc social, o en el tradicional, o en el que sigui, és el mateix.
A veure, diríem, com a acte,
com a acte...
Que té valor psíquic, el responsable... és el que l'executa.
D'acord. Això del valor psíquic també.
Sí,
d'acord.
Sí,
dic, perquè, la persona haurà de conviure amb aquesta decisió
sí.
Tota la seva vida.
Sí, sí. Molt. I diríem que tindrà més o menys consciència d'això que ha fet. Però que és responsable, ho és. Ho és. Perquè tot el que no sigui això seria una concepció també de l'ésser humà bastant terrible. No? Com un subjecte...
Depenent sempre de les decisions dels altres.
I diríem, i sí... I a veure, i tot és molt paradoxal, de fet, No, hi ha el Rimbaud aquest, el poeta, que diu sí. Je suis un autre, jo sóc un altre, que això Lacan la va agafar molt per dir que sí, que ens fem a imatge, bueno, la Bíblia també, no? Ens fem a imatge
semblant
de l'altre, doncs és així, i hi havia aquella, no sé qui, si era Kant o qui deia que si els tigres tinguessin déus, els déus tindrien forma i cara de tigre, és a dir, que nosaltres ho fem tot a imatge i semblança.
D'acord, o que segurament més d'una decisió de les que prenem al llarg de la nostra vida té relació amb el que ens hagin dit o amb el que ens hagin aconsellat.
Efectivament, o ens podem trobar que amb 70 anys estem responent és que la mama l'hagués agradat que jo fes paf,
això?
I vaig i ho faig. I tu dius, un senyor de 70 anys, com pot ser? Pot ser. Però diríem, el que ha decidit escoltar aquesta
veu de
aquest
la mare,
record, exactament, aquesta veu de la mare.
És la pròpia persona.
És la pròpia persona. Ara, el que diríem, com tot en la vida, diria, i sobretot les coses més transcendentals, el tenir un altre al cantó, pel que sigui, o sigui, per fer d'acompanyant, perquè faci d'escolta, per sentir la seva mirada, perquè diria, encara que no obri la boca l'altre, però mirarà, per exemple, què veuré jo en aquesta mirada de l'altre? Potser veig em fa sentir que el que estic dient té molt de sentit i té molt de pes i que estic fent la part de bé, no? O em fa veure que l'altre no està d'acord però a mi no m'importa. Perquè jo sí que estic convençut del que faig. O em fa pensar que igual ho tinc que parlar amb més gent perquè és que no m'aclaro. O aquí hi ha coses... Quan m'escolto parlar... hi ha coses que em grinyolen, no? Que no van fines. I necessito, i en el cas diríem d'un adolescent que ha de prendre una decisió, jo ho faria fins i tot per les intervencions en cirurgia estètica, és a dir, que no vagin soles, és a dir, que amb algú altre que també estigui allà, que escolti, que digui...
Sí, però suposo que aleshores l'especialista també reflexionaria a l'entorn d'aquells pares o d'aquelles mares que com a obsequi de final de curs decideixen o li permeten a la seva filla doncs, fer una operació una petita operació per dir-ho d'alguna
sí,
manera
estètica,
estètica.
A veure o sigui, si és petita o depèn de, no, de quina significació
tingui. Estem allò de sempre
Sí, exactament. En tot cas aquí ja hi ha una altra, no? La mare, ni més ni menys. Bueno, doncs ja està. L'assumpte és quan no hi ha ningú, quan està el subjecte tan sol. I aquesta, o sigui, bueno, diríem que em sembla que és una molt bona pensada que la llei, diríem, no, més que aconsellar, o sigui, forci, si vols, o imposi, que hi hagi un altre.
D'acord, perquè potser ho estem posant tot a l'extrem i la llei ho posa en el pitjor dels casos
i
nosaltres ho valorem des del punt de vista del millor dels casos. O sigui, la gent ho posa, la llei ho posa en el pitjor dels casos, o sigui, en aquella família absolutament desestructurada i que la nena tingui la capacitat de decidir, no pressionada per uns pares que vés a saber com poden establir aquesta relació, i en canvi nosaltres ho veiem des d'aquells ulls, no sé si dic que de la família ideal, perquè com a mínim es troba sovint, conviu, etc.
Sí.
I esclar, són diferents vares de mesurar d'acord amb la situació familiar que visqui cadascú. No?
Clar, efectivament, la llei apunta a lo general... I les situacions són sempre particulars.
D'acord. És a dir, que la llei permeti o pugui arribar a permetre que una noia de 16 anys decideixi de motu propio què fer en una situació d'aquest tipus no vol dir que totes les noies de 16 anys...
És que serà propi i no serà propi. Per això que dèiem, no? És a dir, si un... Depenent del vincle que tingui amb els seus pares, aquest adolescent escoltarà més o menys els pares.
O sigui que depenent del vincle, la llei tant li farà. Perquè ho parlarà sempre amb els pares, si és que ho parla sovint tot.
Exactament. Exactament. I moltes vegades l'embaràs aquest és un símptoma d'una mala relació amb els pares. És una forma brutal, o diríem, bueno, simptomàtica, de separar-se, de fer-se gran, de tenir, diríem, la seva parcel·la a lo bèstia. Aleshores, clar, aquí probablement poc escoltarà. Aquesta noia als pares ho farà veure que sí, però...
O segurament també, perquè ho veiem amb aquella sensibilitat, que això toca a una d'aquelles qüestions ètico-morals relacionades amb la vida pròpia i amb les diferents estats o consideracions o valoracions o reflexions o pensaments o opinions sobre quan és vida, no és vida, és un ésser humà, no és un ésser humà, etcètera, etcètera, i ho fiquem tot a dins aquest mateix debat. No?
Efectivament. Jo crec que aquest és un altre debat.
Sí?
Jo trobo que sí. És que, l'altre dia també ho vas dir, també per alguna cosa que has escoltat, jo em dono compte que no hi penso tant en això.
És cert.
Ja has vist que no...
No ha aparegut allò de dir, sí.
No, per l'altre dia justament escoltava una persona per la ràdio que era d'un programa i anaven, diríem, en una cosa com bastant progressista, mm-hmm. no? I de com podia ser que la gent no ho entengués i tal, i una d'aquelles mateixes va dir bueno, però fins a la setmana tal, perquè a partir d'allà diu, és que els han de matar. A veure, efectivament que aquest és un factor i que té pes i que és important. A veure, jo potser sí que hi ha algo que costa de veure, és a dir, de la vida com un valor per se, i sigui la vida que sigui, és a dir, no, si ets esclau, si te'n vas a la mina i mors, diríem, 9 anys amb càncer de pulmó, pues mira, tot això que hauràs viscut, bueno, això també, no, tampoc entra així com així, no sé com dir-ho, però efectivament són coses, aquí sí que jo crec que convé que intervingui la ciència, que hi hagi, diríem, una certa racionalitat en això, però diríem, clar, quan un veu des de la seva perspectiva professional l'afectació que hi ha en els fills, no, de la posició dels pares, de la responsabilitat que tenen els pares, del desig dels pares, quan un pensa això, un nen, una nena forçades a estar allà, bueno, també són coses molt, molt delicades, vull dir que no és dir, pues passa, ja està tot, mira, vida, flors i viola, no, també és complicat. Ara, entenc que sí que ha d'haver-hi límits, sí que ho entenc perfectament. I que després hi ha circumstàncies peculiars i particulars, perquè jo et dic, o sigui, ha arribat al punt, per exemple, hi ha gent que no vol fer la prova.
A partir d'aquest argument, que bé podríem dir, entens que la llei proposi opcions, sí, les màximes opcions possibles,
sí,
i els límits, en el fons, els ha de posar la pròpia persona?
També, sí. Sí,
però d'acord amb les seves conviccions, sí, amb el seu pensament, amb la seva circumstància, amb tot allò que hagi viscut.
Que
això és com tot, pot haver una llei de divorci i un casar-se i no divorciar-se mai de la vida i tenir una vida perfecta i amb ella, ja està. I pot haver, doncs, casaments per l'església i hi ha gent que visqui amb parella tota la vida perfectament i no li faci falta casar-se ni res de tot això.
Clar.
D'acord. De la mateixa manera que pot haver una llei de l'avortament i hi hagi persones que ni les circumstàncies de la vida ni per ells mateixos hagin de trobar-se mai en una situació que hagin de necessitar la llei, per dir-ho així.
Sí, és que de vegades hi ha la idea de que la llibertat...
permet, d'acord, vols dir que no és una relació causa-efecte, això? Ja
no, no. I de vegades l'efecte que causa...
És el contrari.
És el contrari, d'inhibició, fa molta més por. Diríem, si jo sé que aquí anem saltant i no caure. Si tu em treus les parets, potser ja no saltaré tant. És a dir, ui, ara resulta que també puc anar cap allà, que abans no podia. Jo podia dir, sí, no, perquè jo, però com no es podia, ja podia piular tot el que volgués. Però del moment que és possible, aquí ja vas d'una altra manera.
És que tenim aquella sensació que de vegades que t'escoltem, com si alguns digués, deixeu-vos estar de la llei, i pensem una mica en els moments concrets, en les circumstàncies que porten els moments i en com s'estructura o com la persona pot abordar aquestes qüestions més enllà del que la llei li permeti o no li permeti.
A veure, la llei dona un marc i el necessitem i és importantíssim i condiciona la vida de les persones. El que passa és que la llei no és una pura qüestió jurídica. Diríem que això s'articula amb el psiquisme de les persones. També diríem, hi ha una altra llei que nosaltres tenim incorporada i que no ens deixa fer segons quines coses. Però és perquè la mama no em deixa, també. O el papa diu que no. que després es lliga també amb aquesta altra llei de fora, dius, així com el papa em deia que no podia fer no sé què,
sí, sí.
El senyor jutge em diu que no puc fer no sé quan.
O sigui que en la pràctica vindria a ser, això que ens comentes, ho has dit en més d'una ocasió, un avortament sempre serà un trauma, sempre serà un fet traumàtic, que hi hagi una llei o no que pugui permetre'l,
a veure,
no evitarà que això deixi de ser un fet traumàtic per la persona que ho passa.
Efectivament. O sigui, que sigui, o sigui, serà un fet traumàtic, serà legal o serà il·legal.
Però serà un fet traumàtic.
Farà un, exactament, la significació que té pel subjecte, la llei otorgarà, o sigui, diríem, probablement serà més traumàtic si m'haig d'anar a Londres.
Està clar, està clar.
O si m'ho de fer una curandera amb unes agulles
I
agafo una infecció i estic en risc de morir-me.
Evidentíssim.
Que si, si es pot fer justament d'una manera.
I, però el fet en si... El fet amb el qual haurà de conviure la persona tota la seva vida, hi hagi la llei o hi hagi una altra llei o hi hagi el que sigui.
Això respon a la vida personal i particular d'aquella persona. Perquè les lleis són generals, però això són tan difícils. Són generals. Per a tothom. T'imagina't una cosa que li vagi bé a tothom.
D'acord.
O que hagi de regular lo de tots. Dius, ostres.
D'aquí que el professional digui que és millor incidir amb allò que permetrà una decisió amb la qual la persona haurà de conviure tota la seva vida i que, per tant, en el moment en què hagi de prendre una decisió que sigui veritablement aquella que correspon a una anàlisi bo, ben fet i que es pugui sostenir, perquè si no serà difícil viure amb una decisió que hagi, que després es consideri equivocada o que no sigui la...
Bueno, aquí, per exemple, entraríem en el terreny de l'ètica, no? Lacan posa com exemple de la qüestió de l'ètica el que li va passar a la filla d'Edip en Sòfocles, que dos germans, un estava dintre de la ciutat de Tebas, no sé quina era, i l'altre intentava derrocar-lo i tirar baix. Es van liar unes batalles amb aquelles de tragèdia grega, morts va a dojo, i al final el que estava dintre de la ciutat va poder defensar-se. Va matar el germà i el va deixar en un lloc ben visible sobre una pedra dient que ningú l'enterri perquè se l'han de menjar els corps i s'ha de podrir allà són gent bona realment allò.
Sí.
I aquesta, la germana que era Antígona, diu ostres, què faig jo? O sigui, i a més era el germà, diu, segueixo el que diu el governador que de la ciutat que diu prohibeix
no el toco
exactament, i compleixo la llei o faig el que jo entenc que haig de fer, que és enterrar el meu germà, que no el puc deixar ja sobre una pedra podrint-se. Pues aquí està, bueno. I aquí és el drama de l'ètica, diríem. No? Aquí, de vegades, és clarament una elecció entre la llei i
el que jo crec que haig de fer.
Exactament. Diríem que, per anar més o menys bé, les lleis solen anar en el mateix sentit.
D'acord, però...
De l'ètica,
a la vida s'ha de fer, com a mínim per passar-lo una miqueta bé, allò que un creu que ha de fer...
Sí, és a dir, a veure, aquesta de vegades és la part més fàcil, no? L'altre dia en una reunió hi havia un que deia, bueno, ens hem deixat d'estar d'allò i hem de fer el que realment volem fer, no? El que desitgem fer. Dic, ja, que maco això que dius, no? És ben bonic.
No, és que la frase, braç.
Està bé, no? Està molt bé, sobretot a una edat, no?
Sí, sí.
15 anys sona d'una manera, amb 30 d'una altra, amb 50...
Decidim.
Exactament, amb 70 sona diferent, no? Però té dos condicions, la frase. Una, has de saber què desitges. Que no és tan fàcil com sembla, perquè els desitjos tots no poden ser, és a dir, necessiten una jerarquia i són incompatibles, de vegades, uns amb uns altres. No, això, no es pot estar a missa i repicant campanes o vas a missa o repiques campanes i amb el qual cal decidir quin és el desig que realment t'ha de satisfer, no? Has de trobar el sentit de la teva vida, no? Complint-lo, i després has de tenir la determinació per fer-ho, és a dir, la força, la valentia per fer-ho. Dic, no, com aquell que diu no, se'n va anar a comprar tabac i no va tornar mai més. Diu, vale, però un dia ho faré jo també.
Dic,
ja, piula. Que no és tan fàcil, no, que s'ha de poder fer, o sigui, i això, diem, no hi ha llei, no hi ha res que ho marqui. A veure, què és el que estem veient? Per exemple, aquests assassinats d'adolescents a les universitats.
Un encaix en aquesta qüestió. Avortar pot ser una decisió tan valenta com voler tenir un fill.
Sí.
Quan dic valenta vull dir que des del punt de vista allò de la pròpia persona és tan transcendental una cosa com l'altra. O pot ser...
A veure, és transcendental en el sentit que són decisions que marquen la vida que, amb les que s'ha de viure.
Una o l'altra.
I diríem, aquí hi ha un tercer que es veu afectat, diríem. Tant perquè no... Diríem, clar, si no veu la vida, és més difícil de dir que és un tercer afectat. Si es decideix per si, per tirar endavant, aleshores sí que serà un tercer afectat.
D'acord.
Viu.
Sí.
Veus que sí, treure la vida és
sí,
aquest.
Sí.
Ara anava a dir una altra cosa.
Quan parlaves en aquest cas de les universitats o dels adolescents o d'aquestes...
No, però per aquesta qüestió de les decisions que marcaran, diríem, la manera en què ve el món... Ostres... Se m'ha anat, ja tornarà. Però que és important que això forma part d'una qüestió molt més global, és que de vegades la llei vol legislar sobre un aspecte en concret. I aquí hauríem de posar el zoom i mirar amb una perspectiva més àmplia. És a dir, per exemple, tot el que s'ha de fer per no arribar a aquest moment. I això és importantíssim. Diríem que això són situacions en certa mesura poden ser extremes, en certa mesura no?
Es pot dir obertament que l'avortament és un moment no volgut?
A veure, és més volgut que una altra cosa. De vegades, i això era el que anava a dir abans, l'avortament d'avui és la maternitat de demà. És a dir, amb 16 anys...
En canvi, moltes vegades no es veu així, eh?
No, però diríem, no, aquesta amb 16 anys no tindrà, però amb 25 en tindrà dos o tres.
Dóna aquella sensació, sí, la persona que ha abortat és que no en vol tenir.
Exacte.
I no és això.
No és això, no que no vulgui tenir. És que s'ha d'estar en situació de tenir. Perquè si no, diríem, argumentar-ho tot en funció de la vida...
Com deia aquell que és fàcil ficar-se a casa dels altres, eh?
Sí, bueno, però això sempre.
Això sempre.
Sí,
és molt fàcil. Un avortament a una determinada edat no vol dir que ni pressuposa res de cara a una futura maternitat.
No. A veure, diríem, justament, jo crec que el que hauria, per exemple, una altra cosa a tenir en compte dintre d'aquesta globalitat és de que no afecti, que no afecti en el sentit de que condicioni o impossibiliti d'accedir a una maternitat.
Està clar.
Perquè aleshores ja...
La qüestió és més...
És encara més traumàtica, no? S'emporta més coses per davant. És a dir, després hi ha altra qüestió, no? Per exemple, no? Hi ha gent que diu, jo és que la prova de l'AMIO no me la faig.
Per aquells si riscos que pot...
Sí, el risc de la prova, però diu, i si em surt... i aquí...
Que pot haver un problema...
Sí, jo què faré? Dic, jo sé que no abortaré, és que ho sé. O sigui, està, no me la faig. No? I hi ha molta gent que és que no se la fa i té un risc i tira endavant. Perquè assumeix que, bueno, que pot passar i moltes vegades no passa res i de vegades sí passa.
Això tornaria a ser un problema ètic?
Torna a ser, sí. Clar.
El resultat d'una amniocentesi que digui obertament i clarament que...
És com si el fet de la problemàtica el problema... com dir-ho, o sigui, cromosòmic o de la malformació o el risc de tan elevat, segons la ciència, diríem, que en principi l'encerta bastant, elements, no?, per dir-ho, apaivagués les culpes de la decisió.
D'acord.
No? De dir, home, és que, pobret...
És que m'han dit que...
Sí. I diríem...
M'han dit, o em garanteixen que...
Clar, per exemple, mira, una cosa més o menys freqüent, el síndrome de Down.
Sí.
I tu escoltes a pares amb nanos de síndrome de Down que et diuen, mira, és que la felicitat que m'ha donat el meu fill amb síndrome de Down no me l'ha donat l'altre, que no el té. O sigui, amb la qual cosa no em facis dir, si m'haguessin dit a mi abans, quina interrupció faria jo d'embaràs? Si la del que té síndrome o la de l'altra, que no té cap síndrome de cap tipus. Que són coses, sí, sempre delicades, sempre personals.
I mai hem de suposar que ni opinables ni prejutjables, no?
Efectivament, o sigui, que és una impertinència, que és molt fàcil des de fora dir, com sempre parlar, opinar, criticar. A veure, si és una opinió, perquè és gratis, no t'hi jugues res, no t'hi jugues res, no.
I... ara tinc la sensació que també, a partir del que deies, tampoc no és bo saber-ho tot, aquella vegada, que saber-ho tot pot portar a una veritable obsessió.
Bueno, efectivament, l'obsessió pretén saber-ho tot. Com si això...
com serà, com deixarà de ser, sí, quan tal, que no sé què...
Sí, com si això l'hagués de protegir de tots els mals. I això no és cert. A veure, el saber no ocupa lloc...
No, i sempre és bo, està,
sí,
clar.
No, però sí, però ha de tenir un sentit, diríem. Si jo cada dia entro en la pàgina web per saber, no, els nens que s'estan morint cada dia i en cada minut, i en tot, sí, sabré molt. Dic, ara, al servei de què està aquest saber?
D'acord, vols dir, m'ajudarà en alguna cosa això?
Sí, i jo faré alguna cosa amb això que m'estic enterant. És a dir, diré, ah, bueno, pues mira, aleshores, mira, recullo de l'hospital tantes vacunes, envio 28 i, vale, ja està. I ja veurem l'endemà, diu, ah, mira, avui tinc que enviar 34. Mm-hmm. Fenomenal, clar que has de saber, perquè té un... Però si no, o sigui, saber per patir, per quedar-te passiu davant d'això, per no poder fer res, doncs aleshores aquest saber té un component destructiu, i masoquista, que no ha lugar.
Ara ens has posat molt bé, però què hauria de saber una noia de 16 anys davant d'una situació en què, veritablement, es pugui plantejar un avortament?
Fixa't, diríem, no? Ha de saber la seva situació legal.
Per començar,
no? Què pot i què no pot. O en quins termes, fins a quan, etc. Jo crec que estem també en tot el que ha de saber abans per no arribar a aquesta situació. Que això és, i es fan tasques de prevenció, i s'ha d'insistir i s'ha de continuar... No sé, de vegades inclús un pensa que es podrien fer més debats sobre aquesta qüestió, dic, a nivell d'instituts, i no, que pugui ser una cosa que no tant o no només que els hi peguin rotllos, sinó que ells diguin la seva.
D'acord, vols dir que insistir no vol dir compte que tal, que tal.
Exactament.
D'acord, no vol dir això.
No, vol dir que ells...
No per més vegades de dir compte que tal.
D'acord,
no vol dir, sinó que es prengui una consciència personal de...
Que s'impliquin en el debat, diríem, no? I que en el debat hi hagi un posicionament. Jo mai faria no sé què, i un altre li pugui dir, home, mira,
mai no diguis
gent,
mai.
Exactament, mai no diguis mai, i que l'altre digui, hombre, és que per una vegada, i li digui, ep, no, allò de la vegada, tal. Tampoc serà garantia de res, però diríem, sí, una cosa més cercant la implicació de l'adolescent, perquè diríem, no és... cantar-li la cartilla perquè clar, l'adolescent, justament, com li diguis, mira, el que tens que fer és això, això i això, les probabilitats de que ho faci són baixes. L'adolescent tendeix a rebotar-se, a dir que això són exageracions dels adults, que això no va amb ell o amb ella, a mi no em passarà, la negació, bueno, una quantitat de coses. O ja està la mare amb la cantarella, o el pare fastidiant.
Bé, ens passa quan són grans, que no ha de passar.
Sí. Però aquí és on també, depenent del tipus de vincle que tinguin, els adolescents no se n'adonen de que els pares també discriminen, que hi ha coses que diuen els pares que són opinables, que els pares, diríem, també són respectuosos amb diferències que hi ha amb els fills. És a dir, diu, mira, jo no comulgo amb això que fas tu, trobo que és una pèrdua de temps horrorosa. Dic, ara, nen, o sigui, ja t'ho faràs, què vols que et digui?
No,
algun dia igual m'ho tiraràs encara, dic, però és que tampoc et forçaré. Dic, no cal que el forci. Bueno, jo moltes vegades, no, i aleshores aquest pot veure que aquests pares no vol dir, no el volen portar on, ells, on els pares volen, que també atenen a les eleccions personals encara que no els hi agradin. I això dona més tranquil·litat, de que potser quan diuen també altres coses, no és perquè als pares els agraden o no els agradin, sinó perquè són coses que des de la perspectiva de l'adult es veuen més clares.
Malgrat tot, si es donen les circumstàncies i la persona arriba a una situació en què ha de decidir, i té 16 anys,
sí,
em sembla que aquell consell inicial que donaves, millor no fer-ho sol, això.
Sí, millor no. A veure, tampoc és una cosa que es pugui escampar per tot arreu, perquè és una qüestió personal, privada, que ha de tenir una certa intimitat, que els altres no n'han de fer res d'aquesta cosa, diríem...
Tot i que és una edat d'aquelles en què
sí,
les coses s'escampen, eh?
Sí, sí, cal veure com i
com,
per a què...
I de quina manera, sí, i amb quina intenció.
Exactament. Exactament, eh? De vegades està al servei de negar la qüestió i dir mira que gran que sóc, jo que ja porto un avortament, vull dir, poques vegades, eh? Moltes altres és més justament una certa culpa, un cert dolor, una, com una haver ficat la pota, que,
com un error?
Sí, sí, sí,
com un error,
sí, com una equivocació, com algo que no, pel que no s'hagués volgut passar,
D'acord, però si s'ha de passar, que no es passi sol,
que no es passi sol, no, no,
això sí que es podria dir en genèric, millor en no passar-ho sol,
però diríem, una cosa és com ho passes, però nosaltres estem en una cosa encara més puntual, que és com ho decideixes, és a dir, que en la decisió hi hagi algú que diríem un cop ella té la decisió presa, pugui també comunicar-ho, fer-ho saber, i després l'acompanyament, que això també ho diu.
D'acord.
Jo crec que és la manera, la millor manera, ara, és que hi hagi un adult acompanyant, de la confiança d'aquella persona.
Ara segurament més un pare o més una mare deu pensar, sí, home, també podria acompanyar-la l'altra part,
sí,
diguem-ne, causant d'aquest error, per dir-ho així.
Oi? Sí, sí, podria ser. Podria ser. Home, i diríem que en principi hauria de ser l'interlocutor, també un dels interlocutors de la noia, no? De l'embarassada.
Vull dir, perquè els pares que poden dir sí, sí, la nena sí, però i l'altre? I l'altre
sí,
què?
Sí, sí. L'altre tampoc té un paper molt millor. És diferent, però diríem que també hi ha un patiment, si hi ha una, si és una relació on hi ha una estimació.
Però com ens deies, l'altre no decideix.
No, no, no. Jo crec que en aquest sentit és radical, és a dir, que això juga en el terreny del cos de la dona, és una, diríem així, com les dones han de patir una quantitat de coses per les diferències que hi ha home-dona,
sí, sí, sí,
doncs aquesta l'ha de patir l'home.
D'acord. Sola no, però tampoc massa acompanyada, massa interlocutors, tampoc. Amb els justos, amb els...
Sí, a veure, diríem que això formi part de l'elecció, diríem, de vegades és sorprenent, hi ha gent que necessita parlar molt amb molta gent, però si és una necessitat de l'adolescent, cap problema.
Cap problema.
Suposo que el que dius tu és sí, compta amb la sobreprotecció o amb l'intervencionisme. Sí, sí, no de deixar respirar, no. És que, però això dependrà també de la capacitat de l'adolescent per posar límits i per dir què necessita i fins a on necessita i què vol i què és el que no vol.
Una bona decisió serà la que es prengui de consciència.
Sí.
I una decisió presa de consciència serà?
Serà el que s'emporti, no? El que haurà, amb el que haurà de conviure, el que haurà de, diríem, de sostenir i sustentar, que un es pot equivocar, però, bueno, també té dret a equivocar-se, eh? O que hi ha coses que no ha sabut o no ha sabut fer, però no implica que no pugui aprendre a fer-les, de que hi ha bufetades a la vida i aquesta pot ser una, que te'n portis una no vol dir que t'estiguis a bufetejar cada dia, i que el temps, no? I que la possibilitat d'elaborar, de pair aquestes ferides, permet curació i permet, diríem, que això no agafi una transcendència ni marqui en el sentit de determinar la vida de la persona. Serà una marca, però com una cicatriu, no com que et falti un braç o et falta una cama i no puguis caminar. No, podràs caminar, podràs fer la teva vida, et quedarà ja una cicatriu, però que de, si està elaborada, permetrà continuar la vida.
Si marca la vida d'una persona, és que no ha estat elaborada.
Si la marca en el sentit de que la determina, és que no
és que no.
No, efectivament. S'ha quedat allà, diria, generant més patologia, no? Generant més sintomatologia, probablement alimentat per una culpa molt grossa i fàcilment esdevé, diríem, un punt d'autocastigo, si es vol, no? com masoquista, és a dir, ho pagaré patint, o sigui, arrossegant-me per la vida, no? O fent-me passar jo per unes situacions terribles. Per més que no hi hagi consciència d'això, no necessàriament és una
sí, vols dir que cada dia, d'acord.
Avui em faré maltractar.
Si no vols dir que estarà allà, que estarà allà.
Determinant sense que hi hagi massa consciència.
10 minuts i seran les 11, tots tenim dret a equivocar-nos.
Sí. A veure, jo sempre ho dic, o sigui, no sé, jo com a mínim m'equivoco cada dia, i més d'una vegada, diríem, sobretot en el plano professional.
Estem d'acord en això.
Sí, sí, és que no... és així. Però la qüestió no està en no equivocar-se, em sembla, sinó en altres qüestions. Una, en veure-ho. En poder reconèixer-ho i saber... amb la qual també has de ser més prudent. Com em puc equivocar, potser certa... no seré tan taxatiu amb algunes coses, perquè... a mi em sembla que és així, però com m'equivoco tant, potser aquesta és de les que... amb la qual sempre t'ha de deixar un marge per no posar les dues mans.
Menys allà. Maximalismes, vaja.
Efectivament, efectivament. I l'altra qüestió de l'equivocació...
Aprendre'n.
Efectivament, efectivament. Bueno, pots aprendre. I l'altra, si aprens... les equivocacions no són les mateixes. Quan diuen no, l'home és l'únic animal...
Que ens ho pega dues vegades.
La mateixa pedra. El problema és que sigui la mateixa. Si, vale, una, dues, vale. Però si cada dia estàs ensopegant la mateixa, ja no és una equivocació, ja és una altra cosa. Aleshores, anar canviant de pedreta, això ja forma més part d'una dinàmica de la vida on ens equivoquem, però compte, que també encertem molt, eh? També encertem. I d'aquí també hem d'aprendre.
Sí.
L'altra manera, de vegades s'aprèn més perquè és més dolorós, no? És a dir, com t'ha anat? Bé, m'ha sortit tot molt bé. Què has après allà? No sé, res, perquè ja m'ha sortit bé. Si et surt malament, aleshores ja sí que et dius, ostres, què ha passat aquí? I per què? Ui, ara ho veig, perquè intentaré subsanar-ho. No repetir l'equivocació o repetir les mínimes vegades possibles fins a poder fer el tomb. I això vol dir que no m'equivocaré més? No, vol dir que m'equivocaré en altres coses que són les que encara no he après. I diríem, i aquí és on la gent més sàvia i la gent més gran diu, tranquil, i et continuaràs equivocant tota la vida.
D'acord.
I la qüestió no és tant no equivocar-se. I això val també per als problemes d'aprenentatge escolars. El nano que no es vol confrontar amb què s'equivoca, amb què no sap, amb què sap una mica, però és més el que no sap, i això fot tant que de vegades dius, saps què? Passo. No m'hi poso. Les mates, uf.
D'acord. És a dir, abans d'haver de reconèixer que no me n'en surto, no m'hi fico.
Exactament.
I quedo com un senyor dient
sí, o no em vull enterar.
O no em vull enterar.
Sí.
D'acord?
Sí.
Perquè no tot és a determinada edat, sinó que forma part de la nostra vida.
I
des
de
que
la naturalesa humana. Sí.
10:52 minuts, divendres que ve, seguim en el nostre habitual temps de família amb en Roman Pérez des del Centre de Reeducació de Vit. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres que ve.
Fins divendres.